importants. Un, no estudiar història perquè sí, estudiar història perquè vol saber què ha passat abans del que hi havia quan ell viu, i això li serveix més per entendre doncs, el lloc on viu. No? Mira, a vegades poso aquest exemple. Quan estàs en un grup d'amics nous, que no els coneixes de res, i ells sí que es coneixen de molt de temps, segur que us ha passat alguna vegada això. Ells parlen de coses, riuen, es piquen l'ullet, s'expliquen acudits, i tu no en pesques ni una, i dius, mare de Déu, no us conec de res, fan bromes, riuen, es diverteixen, a vegades s'enfaden entre ells, perquè també s'enfaden entre ells, i no ho acabo d'entendre. I saps què passa? Que no ho entens perquè com que tu ets el nou, no saps la història que hi ha al darrere. No saps el que han viscut junts, les experiències que han tingut, la de coses que els hi ha passat conjuntament, i per això sabeu la història, per saber d'on ve la gent i per tant entendre què diuen, què deixen de dir, el que fan, per què es barallen, per què estan contents, etc. No? Doncs mireu, resulta que, si la història és això, doncs resulta que a Catalunya fem festes, tant tant fem festes i commemorem coses i sortim al carrer, la gent es reuneix, fa àpats, fa celebracions, i una d'elles, és important, una d'elles als catalans li dona molta importància. Ja, fem moltes, Sant Jordi és una festa, per Nadal també, com fan molts pobles d'Europa, és una altra festa, però n'hi ha una que és particular de Catalunya, i els catalans la prenen molt seriosament. De fet, diuen que no és ben bé una festa. Sabeu com en diuen? En diuen una... És bonic, Estudiar les paraules és molt bonic, ja ho veureu. En diuen una commemoració. Una commemoració. No és ben bé una festa. També es reuneixen i s'ho passen bé. Però, escolta, una commemoració, Commemoració què vol dir? Vol dir que és... Com és... Ho podríem dir que és amb... Memoració de quina paraula ve?
Memòria.
Amb memòria, sí senyor. Sabeu què fan els catalans aquest dia? Fan què?
Memòria.
Recorden, efectivament. Per això es posen una mica seriosos, perquè recorden, i recorden un fet important del seu passat. I aquest fet important del seu passat, doncs, és concretament el dia 11 de setembre de 1714. Cal dir, escolti professor, però què va passar aquest dia que els catalans el vulguin recordar i surtin, facin de vegades manifestacions, trobades, cantin, toquin alguns concerts? Què va passar l'11 de setembre de 1714? Doncs una cosa ben curiosa. Celebren, deixeu-m'ho dir així, celebren una derrota. Una derrota, una batalla que van perdre. Algú dirà, any de professor, però com és que celebren una derrota? Ves que no és ben bé una celebració, ja ho he dit, ho recorden. I sabeu què diuen els catalans? Jo sóc català, però ara sóc un historiador.
Però ells també són catalans,
Sí, però ara està parlant de mi, ara està parlant de mi. Jo sóc català, però estic actuant com un historiador. Per tant, escolta, els catalans, per què fan aquestes coses? Els historiadors fan això, estudien què fan i diuen les persones en el passat, no? Doncs els catalans diuen el següent, que recorden aquest dia perquè en aquest dia van perdre el seu govern. Resulta que els catalans, fins al 1714, és a dir, fa uns 300 anys, tenen un govern que era seu, era el govern de Catalunya. I recorden això, que un dia van tenir govern i que aquell dia van perdre, no? I això els serveix doncs, per entendre qui són. Quina és aquesta batalla del 1714 en què els catalans van perdre el seu govern? Doncs resulta que és una batalla que va tenir lloc en una guerra que es diu Guerra de Successió. Pos la pissarra, escolta. Recorden això, recorden l'11 de setembre de 1714, recorden aquest dia, que està dintre de la Guerra de Successió. És tràgic, una guerra, una batalla, hi ha morts, escolta, cosa molt seriosa, no? Què creus la Guerra de Successió? Mireu, les paraules diuen molt, a vegades per investigar les coses cal ser una mica detectiu, i els historiadors tenim alguna cosa de detectiu, no? Successió què vol dir? Vol dir que algú havia de succeir algú. Algú havia de succeir algú. Resulta que fins al 1700... Anirà molt ràpid, ja veureu. Això ha anat molt ràpid. Fins al 1700... A Espanya hi havia un rei. Hi havia un rei que governava, que regnava, doncs, damunt de diferents regnes. Un d'ells era la Corona d'Aragó. Igual no heu sentit parlar de la Corona d'Aragó.
Sí.
Vale, perfecte. Doncs un dels regnes que hi havia a Espanya i en el qual regnava aquest rei era la Corona d'Aragó. I dintre la Corona d'Aragó hi havia Catalunya. Passava això. Espanya eren diferents regnes, hi havia un rei i un d'aquests regnes era la Corona d'Aragó, que tenia el seu govern. Molt bé, doncs fins al 1700 passa això. Però ai las! La història és això, que els reis de tant en tant, els reis de tant en tant es moren tot. Són persones, i per tant, quan arriben a gran, diuen, escolta, plego, em vaig, moro. Doncs, efectivament, el rei que regnava a Espanya, dintre de la qual hi havia la Corona d'Aragó i dintre la qual hi havia Catalunya, aquest rei és Carles II. Era austríac, família austríaca, de lluny, però regnava aquí. Va morir. Sense què? I aquí es va plantejar el problema, escolta, l'hem de succeir, però és que ha mort sense tenir...
fills.
Sí, sí, va morir sense tenir fills. I ja hi ha el problema, perquè sabeu què? Espanya era una gran potència. Jo diria, potser com els Estats Units avui en dia, no, però com Anglaterra o com Alemanya, potser sí, era una gran potència Espanya. I per tant, moltes famílies reials d'Europa volien ser reines d'Espanya. I van haver-hi dos pretendents. Jo vull ser reina, jo vull ser reina d'Espanya, jo també, jo també. N'hi havia dos. Quins eren aquests dos? El de França. França era la gran potència, com els Estats Units ara. Els que dominen, nosaltres som els forts. I com que som els forts, que això es passa com el pare, com que som els forts, es farà el que jo digui. I el pretendent francès era un tal Felip V. Es deia Felip V, era jovenet, eh? Felip V d'Anjou. No va de broma. Felip V d'Anjou era el fill de Lluís XIV, un dels reis més poderosos d'Europa. No va de broma. Un dels reis més poderosos. Potser el que més poder ha tingut mai. Vivia a Versalles. Un palau amb uns jardins immensos, tot arreglat, amb una cort immensa, l'ajudaven a vestir-se, a desvestir-se, li portaven l'esmorzar, el dinar, tot molt acurat. Déu-n'hi-do. Però n'hi ve un altre. Tots, aquest era nebot, els que era el seu tiet. I deia, escolta, com que és el meu tiet, jo vull ser rei. Però n'hi ve un altre, que venia d'Àustria, venia de la família austríaca, d'on havia vingut també Carles II. I aquest altre es deia Carles III. Carles III. Que deia, escolta! Carles II va ser meu tiet avi. Com que va ser meu tiet avi, jo també tinc dret a ser el nou rei d'Espanya perquè ha mort sense fills. Sabeu què va passar? Que, esclar, hi havia un problema. Si Felip V esdevenia rei d'Espanya, Espanya i França juntes, què venien a ser?
Imparables.
Qui ha dit imparables?
Jo.
Sí, senyor, invencibles, tu. I va haver-hi una tercera potència, que era europea, que va dir, ja veureu on aniré a parar, que va dir, ai las, si França amb Felip V s'ajunta amb Espanya perquè esdevé rei, perquè esdevé successor de Carles II, aquí hi haurà una potència que dominarà totes les altres. Algú sabia dir qui està molt preocupat pel fet que Felip V pugui esdevenir rei d'Espanya? Quina potència està en una illa? La seva flota naval era la més important. Però esclar, diuen, encara que la meva flota naval sigui molt important, estic preocupadíssim de que França i Espanya s'ajuntin. Perquè si França i Espanya s'ajunten, tota Amèrica del Sud serà per França i per Espanya, i Amèrica del Nord potser també. Quina és la potència que té una flota naval molt important que està molt preocupada el 1700 perquè França i Espanya s'ajuntin? Digue-m'ho, noi.
Portugal
està preocupada. Portugal està preocupada perquè si França i Espanya s'ajunten, podrien ocupar Portugal, que és molt petita. I Portugal s'aliarà, es farà amiga d'aquesta potència que estic demanant. Està en una illa. Digues.
El Regne Unit.
Sí, senyor. Anglaterra. Anglaterra es va preocupar moltíssim d'això. Finalment, qui va guanyar va ser Felip V. Felip V va pujar al tron d'Espanya. Anglaterra preocupadíssima. Va dir, escolta, Felip V, ja no sé què, Felip V, deixaré que siguis rei d'Espanya si mai pots ser rei de França. I Felip V va dir, escolta, bé, d'acord, anglesos, no us preocupeu, jo seré rei d'Espanya, però mai, mai seré rei de França. Però les persones són com són. Les persones a vegades volem més, sí o no?
Sí.
Va, volem més, escolta. Ens donen un caramel, en volem dos, en volem tres. Sí. Doncs Lluís XIV, el 1702, feia dos anys, eh? Felip V ja feia dos anys que era rei d'Espanya. Doncs Lluís XIV no va poder més. El 1702, al cap de dos anys, diu, escolta, el meu proper successor, ja sóc gran, i Lluís XIV ja era gran. Potser ja tossia. Ah, malament, no? Veig malament, m'he de morir d'aquí poc. Em cal un successor. I sabeu què passa? Que era el seu fill. Quin pare no li donaria el tron al seu fill? Què va fer? Va canviar. I en sabeu què? Canvio! El que vaig dir el 1700 ho canvio. Ara vull que Felip V sigui rei de França. I qui va dir? Doncs per qui no passo? Qui ho va dir això? Perquè estava molt preocupada. No, no pot ser.
Anglaterra.
Anglaterra, exactament. I va esclatar la guerra de successió. Ho enteneu? Es diu guerra de successió perquè el problema és qui succeeix a Carles II, rei d'Espanya. Felip V o Carles III? Anglaterra a favor de qui anava?
Carles III.
Carles III, perquè Àustria no era tan grossa, no era tan gran com França, i deien, preferim la Carles III d'Àustria, que és més petita, i per tant Espanya no tindrà gaire poder, que no pas França i Espanya junts. I aquí es desencadena la guerra de successió. Comença el 1702, però acabarà, i això us ho explicaré al final perquè acaba abans. Començarà el 1702, és veritat, però acabarà... Acabarà el 17... Molt bé, el segle XVIII, efectivament. Però acabarà el 1713. I què carai... És que, escolta, som investigadors, estem investigant. Què carai pintaria els catalans? Què hi pinten? Escolta, és una guerra d'Àustria, d'Anglaterra, de Portugal, que s'hi afegeix contra França i també Espanya, perquè a Espanya hi ha Felip V. És una guerra contra França i Espanya, Anglaterra, mira, Àustria, Portugal... Però què?
Qui vol aquí?
França i Espanya van junts, França i Espanya van junts perquè Felip V és francès i està regnant a Espanya, aquests dos van junts, i Anglaterra s'ha buscat com amics a Àustria, perquè els austríacs pensen que també podrien ser reis d'Espanya, Anglaterra s'ha buscat a Àustria, i Portugal, que és petiteta, i té por que Espanya i França juntes se la puguin quedar. Aquests tres van junts. Però la pregunta és, què tenen a veure els catalans? D'on la pista? Els anglesos són molt llestos. Els anglesos són molt llestos. Diuen, què podríem fer per debilitar Espanya? Què podríem fer per debilitar Espanya? Potser algun dels governants anglesos va dir, jo sé una història. I li hauria dit a la reina Anna d'Anglaterra, perquè hi havia una reina d'Anglaterra, la reina Anna. Reina Anna, jo sé una història. Quina? Va de grecs. I van haver-hi uns grecs que van derrotar a uns tals troians introduint-hi un cavall a dintre la ciutat, a dintre la ciutat, pensant o donant a entendre que era un regal dels déus, i a dintre del cavall hi havia soldats enemics, i van derrotar la ciutat. I potser li va dir la reina Anna, podríem fer el mateix, buscar-nos un aliat dintre d'Espanya, que li faci la guerra a Espanya dintre del propi territori espanyol, i així debilitar Espanya. I nosaltres, anglesos, poder aconseguir que Carles III, que és el nostre pretendent, pugui arribar al tron d'Espanya. La pregunta torna a ser, què hi pinten aquí els catalans? Què hi pinten aquí els catalans? Els anglesos busquen algú que dintre d'Espanya els ajudi amb ells.
Els catalans.
No, els catalans aixecant la mà, perquè s'ho mereixen, perquè escolta, aixecar la mà és important, no? Com et dius tu?
Joao.
Joao. Què van fer els anglesos?
Comprar els catalans.
Joao, apuntes bé, apuntes bé. Es van reunir amb els catalans, i tant que sí. Ho van fer a Gènova. Ho van fer a Gènova perquè van dir, escolta, hem de buscar un lloc, Gènova és Itàlia, és el nord d'Itàlia. Potser després de fer el pacte se'n va anar a banyar, perquè a Gènova hi ha un port, hi ha platja, escolta, anem-nos a banyar després. A Gènova van pactar, segur que van pactar, els anglesos els van dir als catalans, escolta, catalans, vosaltres lluiteu contra Espanya, bàsicament és contra Castella, així es debiliteu a Espanya i a França, i a canvi us farem una cosa, us direm una cosa. A canvi us garantim que passi el que passi en aquesta guerra, passi el que passi, guanyi França i Espanya, o guanyin els austríacs, els anglesos i els portuguesos, passi el que passi, Anglaterra sempre defensarà que Catalunya ha de tenir el seu govern. Paraula d'anglès! Signat? No van signar, compte, això és important, no van signar. La qual cosa vol dir que si no queda signat, després un pot fer l'orni i no en recordar-se'n de les coses. Però han dit això, escolta, passi el que passa en aquesta guerra, no us compreu, catalans. Els anglesos sempre defensant que haureu de tenir el vostre propi govern. Bé, els catalans van afegir a la guerra. Sabeu què va passar? Que Carles III, quan va sentir dir que els catalans, la corona d'Aragó, és a dir, Aragó, Catalunya, les Illes Balears i València, aquests quatre s'ajuntaven amb Àustria, amb Portugal i amb Anglaterra, va dir, doncs ara faré una cosa. Ara agafaré les tropes, agafaré uns vaixells i me n'aniré cap a on? Cap a on?
Espanya.
Sí, senyor. I d'Espanya a quina ciutat va arribar?
A Barcelona.
A Barcelona, efectivament. Carles III va agafar les tropes, els vaixells i cap a Barcelona, que falta temps. I va començar a lluitar a la península Ibèrica. Espanya va començar una guerra, per dir-ho així, dintre de la Guerra de Solució, dintre d'Espanya. A la guerra hi ha moltes batalles, a vegades es guanyen uns, a vegades es guanyen uns altres. Hi ha una cosa que li he dit, hi ha una cosa que és important. Els catalans no eren tontos, tampoc. Lluitem pels anglesos, molt bé. Sabeu què passa? Que és que els catalans fan això perquè els anglesos els diuen que els hi respectaran, després els hi defensaran el seu govern. Però hi ha una altra cosa. És que el rei francès, aquest Felip V, és borbònic. La seva família es diu borbònica. Aquest era austríac, aquest era borbònic. Lluís XIV també era borbònic. I passa una cosa, que els reis francesos governen d'una forma molt especial. Governen d'una forma molt especial. Els hi agrada prendre decisions sense haver de consultar ningú. Escolta, has pagat això i s'ha acabat. Penseu que els reis de França, quan detenien algú, quan el posaven a la presó, no havien de donar explicacions, eh? No l'havien de donar. Per què? Per què m'empresona? Doncs perquè el rei ho vol. I a callar. Els hi ha de governar d'aquesta forma. Els hi semblava que els estats que es governen així són més forts. Tenen part de raó. Tenen part de raó. Perquè si has de començar a parlar totes les coses, si cada vegada que prens una decisió has de consultar amb tothom, què et pot passar? Que triguis?
Més temes.
Sí, senyora. I els hi semblava que això no val la pena, que val la pena tenir tot el poder al rei i governar així. Ara que algú m'ho digui, quan els catalans senten dir que Felip V, rei de França, acostumat a governar així, serà el rei d'Espanya, de què tenen por els catalans? De què tenen por? Quan senten dir que Felip V serà el nou rei d'Espanya, de poder perdre què? No, que ja està aixecant la mà. Com es dius?
Les seves terres, el poder.
Sobretot el seu poder, sí senyor. I com es diu el poder? Quan un té poder es diu que té el seu propi
govern.
Tenen aquesta por i esclar entre una cosa i una altra, diu, mira, Anglaterra ens sembla bé, entrarem en aquesta maleïda guerra de successió perquè ens sembla que aquest rei francès a la llarga ens traurà el seu govern. I pam, a la guerra.
Una cosa.
Sí.
Que perquè no van lluitar Espanya i la França.
Perquè, no, és que a França també lluitaven, eh? A França també lluitaven. El que passa és que com que la corona d'Aragó va entrar dintre la guerra, per dir-ho així, hi havia dues batalles. La batalla que hi havia a França i la batalla que hi havia dintre d'Espanya. Perquè la corona d'Aragó s'havia posat a favor dels austríacs. Ho entens ara? Dues batalles al mateix temps. Fixa't, a la batalla de França qui lluita? Anglaterra, altres països que hi no dic, però lluita bàsicament Anglaterra. Dintre d'Espanya qui lluita? Carles III i Àustria amb qui?
Amb Portugal.
No,
amb Catalunya.
Amb Catalunya, qui ho ha dit? Molt bé. Amb Catalunya, sobretot amb Catalunya. La resta de la corona d'Aragó també va lluitar, però no tant, sobretot amb Catalunya. Doncs pam, vinga a lluitar! La corona d'Aragó tenia exèrcit?
Sí.
Penseu?
Sí.
No en tenia. La corona d'Aragó era massa petita, no tenia exèrcit. Castella sí que en tenia d'exèrcit. França tenia exèrcit?
Sí.
I tant! Era la primera potència. Escolteu, tenir un exèrcit costa molts diners. S'han de pagar les armes, s'ha de pagar el menjar, s'ha de pagar els uniformes, és molt car. Només les grans potències tenen un exèrcit. Si és així, qui anava a lluitar amb els catalans? Qui eren els que anaven? Perquè homes a lluitar i dones també hi van anar. Però qui eren aquests homes i dones que anaven a lluitar? És que no ho entenc.
Els cavadors. No?
Aixecant la mà, aixecant la mà. Digues, noia.
Els pagesos.
Sí, senyora.
Els cavadors.
Els pagesos al camp. Però dintre de les ciutats, qui s'encarrega de defensar la ciutat com Barcelona? Qui és que agafa les armes i mira, el meu fill que m'ajudi a portar la pólvora, la meva dona que porti un menjar mentre jo estic defensant les muralles. Qui és aquest algú que està a les ciutats? Tenen tallers. Tenen tallers a la ciutat. I ara que toca defensar-la, doncs pugen a les muralles a defensar-les. Digue'm. Molt bé, noia. I tant que sí. L'exèrcit d'artesans són gent que no sabien de guerra, eh? No sabien, jo sé fer, mira, sé fer plats de fang, jo sé fer, camises, jo sé fer estris pel camp, de lluitar no tinc idea, però lluitarem. Aquest exèrcit d'artesans que defensava les ciutats, i concretament la ciutat de Barcelona, es deia...
Segadors.
No, perquè no eren segadors. Es deia... La Coronela. Es deia La Coronela. Tenia aquest nom. Molt bé. Escolteu, al principi de la guerra les coses van anar bé. Es van aconseguir unes victòries. Fins i tot es va arribar a Madrid. Es va arribar a ocupar Madrid. Però a la llarga va passar una cosa. Quines coses té la vida, eh? És que la vida està plena de sorpreses. A vegades agradables, a vegades no tant, no? Resulta, i que algú em digui per què és important això, resulta que el 1711 ja portaven 6 anys de guerra, eh? A Espanya i a Catalunya portaven 6 anys de guerra. El 1711 es va morir el germà de Carles III. Es va morir el germà de Carles III. Ailàs, algú dirà, bueno, i què importa? Doncs Carles III que continuï lluitant contra França i Espanya i avall. Doncs no, perquè en morir. I que algú pensi qui va canviar de pensament, qui va canviar d'actitud. Al morir el germà de Carles III, Carles III es va convertir en emperador d'Alemanya i d'Àustria. I hi ha algú que diu, andà, ai, 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 a mi no m'agrada que França i Espanya vagin juntes, perquè seran molt fortes. Penseu qui és aquest algú, eh? Perquè seran molt fortes. Però tampoc m'agrada que l'imperi alemany i Àustria vagin juntes amb Espanya. Per tant, el millor que podríem fer és acabar aquesta guerra. Acabar aquesta guerra tal i com està, que França i Espanya vagin juntes i que d'una altra banda doncs, hi hagi l'imperi alemany i Àustria. Deixem estar aquesta guerra. Quin país és el que diu? Ui, si l'imperi alemany i Àustria van junts, no ens interessa que s'ajuntin amb Espanya. Per tant, farem una pau. Quin és el teu nom?
Jerusalem.
Jerusalem, digues.
Regne
Unit. Sí, senyor. Sí, senyor! Al cap de 2 anys fan una pau i li diran, és un nom d'una ciutat, no importa massa, li diran Pau d'Utrecht. Ui, 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 ui pels catalans, ui pels catalans. Perquè a la Pau d'Utrecht, la guerra de successió acaba a Europa. I sabeu com acaba? Dient Felip V, rei d'Espanya, i Carles III, emperador d'Àustria i d'Alemanya. Els anglesos donen la mà a Felip V, quedem aquí, s'ha acabat la guerra, molt bé. Per què els catalans pateixen? Per què els catalans pateixen? Dius, no veiem clar. Ara, ostres, s'ha arribat a una pau. La guerra s'ha acabat a Europa. Però què està passant pels catalans? Digues.
Que el Regne Unit havia prometit que Catalunya seria un... Com és?
Tindria el seu propi govern?
Tindria el seu propi govern, no l'ha tingut. Doncs van dir això, que no té...
Apuntes molt bé, noi. Van dir, si aquests deixen la guerra, què farà Felip V amb nosaltres? Perquè nosaltres hem anat contra Felip V, hem anat contra ell. Si ell és el nou rei d'Espanya, què farà amb el nostre govern gairebé amb tota seguretat? Què farà?
Traicionar-lo.
Traicionar-lo i destruir-lo o invair-lo. Ah, efectivament. Ostres, 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 ostres. Reunió. Reunió urgent. Es reuneixen el braç eclesiàstic, tots els eclesiàstics, perquè són gent important, tenen cultura, estan educats i pensen bé. A la reunió, tots. Els artesans també, i els mercaders, gent de diners, tots reunits, vinga, els mercaders. I finalment, qui més hi ha en les corts? Perquè hi ha mercaders, artesans que són del mateix braç. Reunir-se per braços vol dir que reuneixen per estaments. Els que es dediquen al comerç, un estament. Els que es dediquen a l'església, un altre. Però falten uns tercers molt importants. Els mercaders deien, depenent del que diguin ells, ens mantindrem a la guerra o ens rendirem. Els eclesiàstics diuen, no ens pregunteu a nosaltres, ens dediquem a la religió, però no a l'art de la guerra. Pregunteu-los amb ells, que són els tercers que falten. Qui són aquests tercers que en sabien més que els altres i podien dir si convenia que la Corona d'Aragó continués lluitant o no? Digue'm. Sí senyora, sí senyora, els nobles. I els nobles van dir, nois, guanyar nosaltres contra França i Castella és possible?
No.
No, perquè no tenim ni exèrcit. Ara bé, si vosaltres voleu continuar lluitant, perquè penseu que si no lluitem perdrem el govern, doncs nosaltres continuarem lluitant. I sabeu què va passar? Que els de l'església es van abstenir. Van dir, nosaltres no hi entrem. No hi entrem, Som gent d'església, no hi entrem. Però és curiós, els mercaders i artesans van dir que volien continuar lluitant. I els nobles van dir, si vosaltres voleu continuar lluitant, nosaltres que som nobles i gent d'honor, no ens fa por la mort. Que ningú pensi que si diem que no volem continuar la guerra és perquè tenim por a la mort. Si ells volen, hi continuarem. I efectivament, des de 1713, des d'aquesta data, en què Anglaterra, Àustria, la guerra a Europa s'acaba, fins a 1714, qui està lluitant només ja?
Els catalans contra els francesos i els...
Sí senyor, molt bé, noi, i tant que sí. Ha! Per feina! Si s'havia de defensar tot el territori català, es podia defensar aquest territori contra les tropes pagades, eren professionals, Les tropes franceses eren professionals, els pagaven, ben entrenats. Es podia defensar el territori amb pagesos i artesans contra aquest exèrcit pagat?
No.
El van ocupar enseguida. Només va quedar al final de la guerra, en els últims 11 mesos, sabeu quina ciutat va quedar defensant-se?
Barcelona.
Sí, senyors. Sí, senyors. Barcelona va quedar al final. En part sabeu per què? Perquè Barcelona tenia unes muralles medievals molt fortes. Per cert, muralles que passen per aquí, Això era... Mireu, aquest carrer d'aquí era l'extrem o un dels extrems de les muralles. És a dir, aquí hi havia muralla i des d'aquí es defensaven els catalans de les tropes franceses i castellanes. Mireu, us diré les proporcions. Eren 50.000 soldats a fora, els canons posats, Els canons posats! Sempre feien el mateix, disparar els canons, bales, eren bales de pedra, que el que feien era tocar contra les muralles i anar-les desgastant. Eren bales de pedra que, evidentment, si t'anaven a tu, doncs pots comptar com et deixaven. Anaven forant la muralla. Si feien un forat, què feien els soldats que hi havia darrere els canons?
Entrar.
Sí, senyor, entrar. Era difícil per això, Perquè la que s'obria un forat, què feien els artesans que hi havia de la ciutat de Barcelona? Es posaven amb els fusells i disparar. No és gens fàcil, No és gens fàcil. Penseu que si n'hi havia 50.000 a fora, a dintre, defensant la ciutat, mai n'hi va haver més de 3.000. Més de 3.000. Per tant, fixeu-vos en quina proporció. Els hi haurien tocar, doncs, uns 15 per cap. Et tocaven 15 soldats francesos i castellans per cap. És una desproporció molt gran. És clar que els catalans, mira, tenien les muralles, i de darrere dels muralles es anaven defensant. 11 mesos ho van fer. Però va passar una cosa, que és clar, els francesos estaven a fora. Si estaven a fora, podíem fer el següent. Cada 3 mesos, què anaven canviant?
L'exèrcit.
Sí, senyor. Anaven fent això. El anaven canviant. Però escolteu, i els catalans que hi havia dintre el podien anar canviant?
No podien sortir d'allà.
Molt bé, noi. I si no podien sortir i no podien canviar els defensors, defensors que eren dones, les dones que portaven menjar als seus marits que estaven defensant la muralla, cada gremi d'artesans tenia una part de la muralla. Els que fan teixit, la muralla del nord. Els que fan olles de ceràmica, la muralla del sud. I les dones els portaven al menjar al migdia, al matí i a la nit. Terrible! Perquè podia ser que arribessin a la muralla i el seu marit estigués
mort.
Era un patiment. I no només això. És clar, com eren els fusells? No és com ara que pots disparar 10, 12 o 14 trets al mateix temps. Quants trets es podien disparar en aquest
moment? Un!
Per on es carregaven? Per darrere o per davant?
Per davant.
Per davant, es carregaven per davant. Sabeu què feien els fills petits, els fills dels defensors?
Donar-li la pólvora.
Exactament, disparaven amb dos fusells. Un carrega, el fill carrega, li dona l'arma al pare i el pare dispara. Quan el pare ha disparat, li torna l'arma al fill i el fill torna a disparar. La cosa anava així. Però esclar, són 3.000 contra 50.000. Va passar que al final, a la part de muralla que hi ha, a l'altra part del barri centre, com es diu l'altre barri?
El Gòtic,
no, més enllà del
Gòtic.
El de la Ribera. Doncs va passar que al barri de la Ribera, on hi ha el mercat de la Ribera també, hi ha un lloc que hi ha un mercat.
El mercat de Santa Catalina.
Una mica més enllà, però per aquella zona? Doncs en aquella muralla es va obrir una esquerda.
O
clar!
Santa Maria del Mar, perquè us situeu
una... Exacte, en aquella zona.
Sí.
Doncs en aquella zona, nois, en aquella zona, es veia venir, 11 mesos, lluitant, suant, bruts, passant, passant molta gana. Segurament, segurament, com que es passava molta gana, què devia passar en aquesta ciutat molt sovintejadament? Perquè es passava gana, la gent estava allà i anava amb bruts, què devia haver de dir? Que devia morir molta gent. No per les bombes, sinó per això altre.
Per la pesta?
Per malalties, efectivament. Perquè, és clar, si no hi ha menjar, la gent es debilita, si no pots rentar adequadament, pots agafar malalties. Viure dintre la ciutat era duríssim, molt dur, es patia molt. Què us penseu? En van fer altres de reunions, els eclesiàstics, els mercaders, els nobles, i els nobles deien, esteu disposats a continuar lluitant? Sí, perquè amb això ens hi va el nostre govern. I perquè, a més, si ara en rendim, Felip V, què farà amb el nostre govern? Efectivament, el traurà. Per tant, ara ja, fins al final, vida o mort. Vida o mort, tu. Per tant, ara, a lluitar. Però va succeir que en aquella zona de muralla, a prop de Santa Maria del Mar, es va obrir una esquerra. La va anar a defensar diverses vegades. Volia dir això. Potser 50 homes, amb els seus fusells, amb els fills preparats per carregar les armes, contra 15-20.000 soldats que venien. Imagineu-vos el coratge, la valentia que havien de tenir quan tu estàs a darrere. Runes! Perquè no queda muralla, tot són runes i pols! Pràcticament no veus res, només els sents venir. Uns crits, un soroll. Primer disparen amb els canons, i ara està valent. Quan disparen amb els canons has d'aguantar la posició. Perquè si t'agafa por i tires enrere, què et pot passar?
Et poden disparar per darrere.
Efectivament. Per tant, has de ser molt valent i aguantar la posició. Jo no sé si seria capaç. Jo potser m'aniria corrents. Tinc por! Doncs no, aguantar la posició. I després, entre la boira, quan ja pràcticament els tens al damunt, què deuries veure? Els soldats francesos que se't llançaven al damunt. I no un o dos. 10, 20, 30... I tu tens 4 o 5 companys més. Però has de defensar la teva posició, no et pots tirar enrere. L'única possibilitat que tens és disparar i que els francesos i castellans que hi havia els agafi por i es retiren. Perquè si tu perds la posició, no ho dubtis, et mataran. Doncs van perdre en aquesta esquerda i es van haver de retirar diverses vegades, però quan retiraven, tornaven a intentar guanyar la posició, tornaven a intentar la reconquerir i ho feien. Però esclar, un fa el que pot, vull dir, clar, supermans no ho som. Al final la van acabar perdent. I quan una esquerda, en una ciutat, en una muralla, ja no es pot continuar defensant, què van fer els enemics? Van entrar. I van derrotar la ciutat de Barcelona. Això passava l'11 de setembre de 1714. En aquesta defensa, el que vindria a ser ara l'alcalde de Barcelona, que es deia Joan Antoni de Casanova? No, era Antoni de Casanova. Antoni de Casanova, que era l'alcalde d'aquella època de Barcelona, ara té una escultura en un carrer que cada vegada que és 11 de setembre hi va la gent i deixa flors. És la commemoració, recordar. Flors per Casanova, perquè era l'alcalde quan va passar la guerra de successió. Doncs, amb un d'aquests intents de defensar aquesta esquerda a prop de Santa Maria del Mar, Antoni de Casanova va caure ferit. Portava la bandera. Es vol importar la bandera, perquè la bandera encoratja, dona força. Per la bandera lluitem. Doncs va caure ferit. El van agafar i se'l van emportar. Mal ferit. Algú altre hauria prendre les regnes, perquè els soldats és molt important que hi hagi algú que prengui la direcció. Però en aquells intents, Casanovas, va caure ferit i se'l van emportar a curar-lo. Que al final les tropes franceses van entrar i van derrotar la ciutat de Barcelona. El qui les comandava, el duc de Berwick, qui així comandava les tropes franceses, va dir, ostres, han aguantat 11 mesos, aquests catalans són molt coratjosos. Però li va passar una cosa, quan va parlar amb Felip V, diu, escolta, ja hem guanyat, ja està, la ciutat ha caigut. Felip V li tenia ràbia a la ciutat, li tenia ràbia. El duc de Berwick va dir, escolta, s'han defensat tan bé que cal respectar-los. No va ser així. Felip V va fer que molts defensors fossin executats i què va passar amb el govern?
Va caure.
Els hi va treure el govern o no els hi va treure el govern als catalans?
Sí.
Els hi va treure, en part per la ràbia que tenia, perquè s'havien defensat durant 11 mesos i els hi tenia ràbia. Era un jovenet. A vegades els jovenets, quan algú els porta la contrària, doncs, escolta, ja fan això, no? M'enfado i ho trec. El duc de Berwick, que era un militar, i sabia, el duc de Berwick, sabia què volia dir defensar una ciutat només amb 3.000 homes contra 50.000. Ho sabia. I per tant va dir, escolta, els havien de respectar una miqueta. No va ser així perquè Felip V els hi tenia ràbia. Molt bé, doncs mireu, els catalans, cada 11 de setembre recorden aquest dia en què es va obrir una esquerda a les muralles de prop de Santa Maria del Mar, en què Antoni de Casanovas, l'alcalde, va anar amb la bandera i va caure amb el ferit, ho recorden cada vegada. I cada vegada pensen, mira, fins aquest dia vam tenir govern. Des d'aquest dia ja no tenim govern. Ens governen des de Madrid. Ens governen des de Madrid. I última anècdota. No, té dues coses, encara. Al cap de molts anys, un ministre anglès, un senyor molt culte, un ministre anglès, durant la Segona Guerra Mundial, una guerra que va passar a Europa al segle XX... Sí, senyor, molt bé, noi. Una guerra on va morir molta gent, una guerra tremenda, va morir 60 milions de persones, molta gent. Quan els alemanys estaven bombardejant Anglaterra, bombardejant Londres, que és la capital d'Anglaterra, i la bombardejant cada dia. Doncs aquest ministre anglès que deia Churchill, si un dia sentiu el nom, doncs llegiu alguna cosa d'ell perquè és interessant. Deia Churchill, i va fumar. Fumava puros, era grassonet. I parlava molt bé, Va agafar la ràdio i va dir, ara vaig a fer un discurs perquè els anglesos de Londres aguantin i no rendeixin els alemanys. I pensarem un poble, perquè amb el seu exemple doncs pugui trametre les meves paraules i que els ciutadans de Londres estiguin coratjosos i aguantin els bombardejos. Sabeu en quin poble va pensar?
Barcelona.
Sí, senyor. I ho va dir, era un home molt culte, va dir, anglesos de Londres, hem d'aguantar aquests bombardejos amb la cara ben alta i no rendir-nos. I per això, què millor que recordar l'exemple dels catalans que van aguantar 11 mesos dintre la ciutat de Barcelona amb pares, fills i dones defensant-se. I ho va dir perquè coneixia la història. I encara queda una cosa per dir. A vegades em passa que, escolta, m'animo tant explicant que m'oblido del que anava a dir després, no? Això va pensar a veure què anava a dir. Ara me'n recordaré. Bueno, escolteu, segurament em sortirà d'aquí una estoneta. L'11 de setembre els catalans recordem això. I ja sé què anava a dir. Anava a dir una cosa que estava amb el que ara estava pensant. Que algú pot dir, què és això del govern? Mireu, no m'agrada gens explicar història utilitzant paraules que no s'entenen. Les paraules s'han d'entendre. Sabeu què vol dir perdre el seu govern?
Sí.
Ara us faré una pregunta. Vosaltres teniu 11-12 anys, els vostres pares prenen moltes decisions per vosaltres, perquè heu d'aprendre molt. Vosaltres encara teniu moltes coses per aprendre d'aquest món com perquè les vostres decisions siguin les encertades. Està bé que els vostres pares prenguin decisions per vosaltres, perquè vosaltres desconeixeu el món. Els vostres pares no, ja tenen experiència, tenen molts anys, i saben més o menys com funciona aquest món, i us orienten, us ajuden, doncs això, a decidir, a saber què és el que cal fer. Doncs amb els pobles passa igual. Catalunya, per què li sap greu haver perdut en aquesta guerra, haver perdut l'11 de setembre i haver perdut el seu govern? Perquè Catalunya es considerava un poble gran, adult, i als adults, pregunta, els agrada decidir per ells mateixos o que algú altre decideixi per ells? Què els agrada als adults? Quan vosaltres sigueu grans, què us agradaria? Decidir per vosaltres mateixos perquè ja sou grans i ja comenceu a conèixer el món o que algú altre decideixi per vosaltres? Digues. Efectivament, doncs els catalans els hi passa que saps què recorden? Saps per què recorden l'11 de setembre? Perquè fins l'11 de setembre els catalans decidien
pensar per ells mateixos.
I per això ho recorden. I mireu, un pot dir, vaja tonteria. Però hi ha persones, i jo estic entre elles, ho he de reconèixer, a les que els agrada decidir per elles mateixes. Perquè quan decideixes per tu mateix, quan tu ets que decideixes en la teva vida, quan tu decideixes per tu mateix, ets una persona lliure. Efectivament. Doncs saps què recorden, al fons? Que l'11 de setembre de 1714, Catalunya va perdre la seva Efectivament. I aquí acabo, eh? Si teniu preguntes, me les feu. Estic una mica calorat, perquè, esclar, amb tant anar molt avall... Digues.
Que, tot i que els catalans no tenien exèrcit,
no.
Els nobles no tenien cavallers?
Alguns sí. Però saps què passa? Mira, t'ho explicaré així. Mira, els cavallers que estan amb els nobles se'n diuen mainada. Els cavallers que van amb els nobles se'n diuen mainada. Ja veuràs, eh? Saps què és la mainada actualment? Són els nens. La mainada actualment són els nens. Vosaltres sou mainada. I saps per què els cavallers que anaven amb els nobles els deien mainada?
Perquè
eren... Eren joves... Eren joves pagesos. Eren joves pagesos que deien... Mira, a mi dedicar-me a treballar al camp, vaya rotllo. Prefereixo agafar l'espasa i anar-me'n a lluitar. I me'n vaig amb un noble a veure si m'accepta. El noble en moltes vegades deia, mira, escolta, jo et deixo uns cabarots, et deixo uns diners, tu lluitaràs per mi, i amb aquests diners què faràs tu? Els diners tornen de mica en mica. Et compres un cavall, et compres una espasa i tu lluitaràs per mi. Però esclar, eren joves pagesos i aquests nobles, no et pensis, no en tenien gaires, en tenien 5, 6, 7, 15 vegades 20, però no gaire més. Clar, si tu comptes les famílies nobles i el número de cavallers que podien tenir, ni molt menys arriba als 50.000 que té França. Passa una cosa, que és que, oi que això és l'edat moderna? Oi que això és l'edat moderna? Molt bé, doncs a l'edat moderna les grans potències com França tenen exèrcits, no hi ha de cavallers, ja no els tenen de cavallers. Això és una manera de fer les coses de l'època medieval. Tenen exèrcits, com he dit abans, pagats. Els tenen pagats. I mira, saps què passa? Escolta, tu diràs, vaya rotllo, anar a lluitar perquè pots perdre la vida. Sí, però també és una manera de vida fàcil. De tant en tant que et toca anar a lluitar, pots perdre la vida, sí. Però això et passa a l'estiu, a la primavera, que és quan hi ha les guerres. I aquí pots perdre la vida. La resta de l'any pràcticament no fas res. Hi ha molta gent que vol ser soldat. Perquè diu, mira, cobraré bastant i durant molta part de l'any no he de fer res. Ara sí, quan em toca fer, he de perdre la vida. Doncs encara que tinguessin cavallers els catalans, no podien arribar al nombre que tenien els exèrcits espanyols i francès.
Van trigar molt i els francesos i els castellans eren professionals,
sí.
Igualment van durar molt.
Sí, però saps per què van durar molt? Ah, t'ho diré. Van durar molt? Mira, començo per la cosa més senzilla. Van durar molt? Perquè la ciutat de Barcelona tenia bones muralles. És que tenia bones muralles. I sempre, noi, sempre és molt més fàcil defensar que atacar. Sempre és molt més fàcil defensar una ciutat que atacar-la. D'això la història està feta d'exemples, eh? No comencé perquè no acabaria mai. Sempre és molt fàcil defensar. I segona, és que els catalans tenien molt clar per què estaven lluitant. I passa que les persones, quan tenim molt clar per allò que estem lluitant, i quan li donem molta importància, no sé què ens passa, que encara que siguis un pagès, encara que siguis un pobre desgraciat, si tens molt clar allò pel que lluites, és molt important, et converteix en un valent. Et converteix en un valent. I els catalans, mira, no sé de lluitar gaire, però estaven convençuts del que feien, i per tant lluitaven amb molta valentia, molt coratge. Els soldats francesos segur que devien quedar parats. Saps per què? Molts soldats francesos devien dir, mira, jo estic aquí perquè em paren. Quan em toqui, quan em rellevi, quan d'aquí 3 mesos me'n vagi, jo me n'hauré oblidat. El soldat francès no tenia gaires ganes de lluitar. Lluitava perquè tocava. El català, aquest sí que tenia ganes de lluitar, perquè sabia allò pel qual lluitava. Què més? Alguna pregunta més? Bueno, si us ha quedat clar que és la guerra de successió, que és l'11 de setembre,
sí.
Doncs us celebro, perquè ens vol dir que he complert amb l'objectiu que tenia plantejat quan he vingut aquí. Sabeu què passa? A mi m'agrada molt la història, però encara m'agrada més una cosa. I això m'apassiona, eh? Jo som molt apassionat, jo ballant, moc, parlo, crido, lluito, a vegades lluito també, fins i tot. Doncs el que més m'apassiona, la història m'agrada, ja ho dic, és compartir la història. Això sí que m'agrada de veritat. Quan un té una cosa que li sembla important, quedar-se-la per ell sol no va bé. Si tens una cosa important que et sembla que és valuosa per tu, que et serveix per la teva vida, el millor que pots fer... Sí, senyor. El millor que pots fer és compartir-la o ensenyar-la als altres. I per tant jo avui m'ho he passat molt bé. Digues.
Però...
Sí, sí.
Que els historiadors com tu, sí, com saben la història?
Aquesta pregunta no ha sortit aquest matí a la classe. I jo els dic que se'n recordessin, perquè ha sortit d'ell, de dir, Núria, com poden saber les coses que van passar? I els dic que se'n recordessin, i que la fessin a tu, que és historiador.
És molt bona pregunta. Mira, sobretot a partir d'una cosa, a partir dels escrits, a partir del que la gent escrivia. Hi ha una cosa que la gent sempre fa, per exemple, que és les herències. Dir el que tenen com a propietat i a qui ho donen. I a través d'aquests papers, com et dius tu?
Álvaro.
Álvaro. Doncs Álvaro, simplement a través d'aquests papers d'herència i que cadascú diu quines són les seves propietats i que queden per escrit, ja pots gestionar molt de les vides de les persones, molt. I a més, després hi ha documents que expliquen com han estat els fets, documents que expliquen com han sigut els diferents reis, i els historiadors són gent de biblioteca.
Com una bibliografia.
Bueno, com una biografia, sí, com una biografia. Una biografia és l'escrit d'una vida, és l'escrit d'una vida. I molts reis el que feien era que algú, dintre de la cort, algú expliqués la seva història, perquè així aquest rei podies recordar, perquè així aquest rei podies recordar. I és clar, amb aquests documents dels historiadors podem esbrinar moltes coses. Tenim un problema, eh? Tenim un problema. Que és que pot ser que el que hi hagi escrit... Està en llatí. Pot ser que estigui en llatí, però pot ser que el que estigui escrivint vulgui enganyar en el que ho llegeixi. I sabeu què passa aleshores? Que els historiadors han de llegir molt, han de llegir molt. I comparar el que diu un amb el que diu un altre. Però això encara, perquè no tota la història, no en tota la història hi ha documents. Hi ha una part de la història en què no hi ha escrits els homes de l'edat de pedra, els homes de la prehistòria, aquells...
Hi ha dibuixos.
Hi ha dibuixos, però amb aquests sí que és ben difícil. Amb aquests sí que és ben difícil. I aleshores el que cal són arqueòlegs. I els arqueòlegs el que fan és anar a buscar els llocs on vivien aquestes persones fa milers, milions d'anys, alguns d'ells. Van a veure on vivien, troben restes. I segons és molt curiós, és molt curiós. Els arqueòlegs, que són aquells que busquen monuments, pedres, restes de fletxes, restes d'armadures, treuen amb pales, amb sobires, ho calculen. Doncs molts d'aquests arqueòlegs treuen molta informació, segur de què?
Del qui som.
Sí, però saps a través de què? No ho diries mai. De les escombraries. De les escombraries. Sí, perquè hi troben objectes, hi troben restes de menjar, i poden arribar a esbrinar el que menjaven, els tipus de vida que portaven, les malalties que podien tenir, el tipus d'animals que vivia en el poblat o en la ciutat on s'han trobat les restes. És ben curiós que a través de les escombraries puguis esbrinar tantes coses. Però bé, quan ets un investigador ja ho saps, has de buscar en qualsevol lloc, també en aquests, no? Ara és més difícil, eh? Quan estudies la prehistòria i ets un arqueòleg i has de partir dels objectes, la història es fa molt més complicada. Què més? Digues.
Que els historiadors són els que decideixen com es diu les ciutats.
Les ciutats?
No, no, les
èpoques.
Les èpoques. Que qui ha decidit el nom de les èpoques i qui és en la nostra època també.
Tu has decidit com es diu la època?
No, jo sóc molt humil i això no decideixo jo. Però la pregunta és interessant, Mari. Mira, et diré dues coses. Una et contestaré això que dius, i l'altra, molt poques vegades el nom dels pobles, molt poques vegades el nom dels pobles, tampoc el tenen a l'altre, se'l donen als mateixos pobles. Molt poques vegades el nom d'un poble ve del que ells utilitzaven. Saps qui li dona el nom? Als altres pobles. Els ibers, tots els ibers?
Sí.
Els pobles ibers, a si mateixos no es deien ibers. Els van dir ibers als romans. Quan els van veure, els van dir, aquests són els ibers. I al final els ibers van agafar el nom. Ibers. Els catalans, sabeu qui va posar el nom de Catalunya? Encara s'està investigant, però sempre va ser que no venia d'aquí, els àrabs. Van ser els àrabs que parlaven d'un tal Catalinyà. I es veu que Catalinyà era terra de castells. Habitualment el nom dels pobles els donen als altres pobles. I ara em vaig a la història. Saps qui dona nom a les èpoques? No quedis sorprès, no t'espantis. Els moderns. Què vol dir els moderns? Doncs són aquells que ja han viscut la història, ja han viscut la història i diuen, ara hem de classificar. Són aquells que han viscut la història, per exemple, nosaltres respecte al passat. Nosaltres som els moderns, els que vivim ara. I mirem la història, mirem l'època moderna, mirem l'època medieval. No li hem posat noms encara, no li hem posat noms, però diem, això s'ha de classificar. Quan vols classificar les coses, dones noms. Què et penses? Tu creus que els medievals es deien medievals a si mateixos?
No.
No s'ho deien de medievals. Saps qui va utilitzar per primer vegada el nom de medieval?
Els moderns que
són els que venen després de l'època medieval. I aquests que venen després de l'època medieval són de l'època del Renaixement. Són els del Renaixement. Els del Renaixement que es veuen diferents dels medievals, diuen, mira, aquests són medievals. I abans dels medievals, què diem? Són els antics, si no són antigues, perquè van abans dels medievals. Però sempre són els moderns, els que comencen, els que fan la història, sempre són els que fan la història, que donen els noms dels diferents períodes.
Nosaltres hem posat edat moderna.
Sí, senyor.
De l'edat moderna hem posat edat contemporània.
Molt bé, noi. Efectivament, baixis. Baixis. I nosaltres, saps com ens diem ara?
Contemporanis.
Molt bé, noi, contemporanis. El que passa que bé s'haurà de canviar això, perquè contemporani vol dir de l'època. Contemporani vol dir estar amb el temps, és allò de les paraules, és estar amb el temps. Vol dir que és de l'època, però és clar, l'època contemporània quin any comença? Amb una revolució comença.
La revolució francesa.
Molt bé, noi, amb la revolució francesa. Fa riure. Dius, home, els francesos del segle XVIII són de la nostra època, ha passat molts anys. Doncs hi ha historiadors que diuen que s'hauria de canviar el nom, que s'hauria de dir a l'època de la Revolució Francesa fins potser la Segona Guerra Mundial d'una manera diferent, perquè ja no són de la nostra època, s'hauran d'inventar un nom, com sempre fan els historiadors.
Moderna.
Sí senyor, el 1789. I diuen, mira, fins al 1950 o fins al 1945, que és quan acaba la Segona Guerra Mundial, això podria ser una època, i li haurien de buscar un nom. I on saps què fan? Busquen característiques d'aquesta època i diuen, mira, li podríem dir així, o li podríem dir d'aquesta altra manera. Però esclar, la gent que ha viscut en aquesta època no se'n deien, el nom ve després, el nom ve després.
Ells mai han pensat que com es diurien ells.
Exactament, sí, baixis. Saps per què? Perquè tu quan vius estàs preocupat de viure, estàs preocupat de tirar endavant la teva família, estàs preocupat de fer moltes coses, i no estàs gaire preocupat de com se't pugui dir tu en general. No estàs gaire preocupat per això. Màxim que pots estar preocupat és de com es diu la teva família, això sí. Però més enllà d'això, no se'n preocupen gaires. Digues.
Que quan van fer el primer telègraf rumut per vapor, jo crec que l'hauria de dir l'edat industrial.
Ah, està ben vist això, veus? És el que fan els historiadors. Agafen característiques i a partir d'aquestes característiques donen nom. De fet...
No, que troba el més important.
Efectivament, no, que troba el més important, sí, senyor. Sí, senyor. I bé, ja t'ho diré, saps per què li dona edat mitjana? Que no t'he pregunta. Els renaixentistes, edat mitjana. Perquè... Sí, està al mig. Ah, tu tens fusta, eh? Té un fact, és el que jo. Saps per què li dona edat mitjana? Perquè els renaixentistes estaven admirats de la cultura grega i romana. Saps per què es diuen renaixentistes? Perquè volen fer renéixer la cultura grega i romana. Creuen que eren uns homes molt cultes, ho sabien molt. Escolta, hauria de tornar a ser com els grecs, com els romans, perquè vestien molt bé, anaven polits, parlaven bé, tenien molta cultura. Com que volen tornar a ser com els grecs i els romans, es diuen renaixentistes, volen fer renéixer els grecs i els romans. Però els hi passa una cosa. Que entre els grecs i els romans, i ells que són renaixentistes, entremig què hi ha? L'edat mitjana. Entremig hi ha una època en què la cultura no es ven bé ni grega ni romana, i què fan ells? Com que li donen molta importància a la cultura grega i romana, diuen, ja està, nosaltres som uns nous grecs i romans, i entremig què hi ha? Doncs una edat mitjana, hi ha una cosa entremig, i això és l'edat mitjana. I a més et diré una altra cosa.
Teològica.
Sí, la història costa tenir lògica. Sí, sí. I ho fan així, ells diuen, ens agrada molt la cultura grega i romana. Escriuen, fan lleis, que eren gent molt culta. Entre mig que hi ha una època en què la religió cristiana és molt important a Europa. Que la religió cristiana és molt important a Europa. Diuen, mira, una cosa són els cristians romans, que no eren cristians. Que no eren cristians. I una altra cosa és aquesta època llarga, que allà fins al Renaixement, en què sí hi ha cristianisme. Aquesta època la direm època d'entremig. Entremig de qui? Entremig dels grecs i romans i els renaixentistes. Això és la mitjana.
Carai. I ara la moderna, perquè li hem dit de la moderna.
Ah. Noi, tu preguntes molt, eh? Però mira, mira, com que sóc apassionat i m'agrada molt la història, no hi ha res pitjor que preguntar-me. Mira, els llibres moderns fan una cosa, molt important, eh? Resulta que aquests renaixentistes els agrada molt el món. Estan seduïts pel món. El contemplen i es senten admirats pel món. I diuen, voldríem conèixer aquest món que ens agrada tant. És tan bonic que el volem conèixer. Fins al punt que arriben a desenvolupar un mètode per conèixer molt bé el món. Per conèixer-lo a través de les matemàtiques. Volen saber exactament com funciona aquest món. I utilitzen les matemàtiques. Però volen conèixer perquè ens sembla molt bonic. I com que és tan bonic, pam, l'aprendrem. Això els importa, això els porta, aquest voler conèixer el món perquè és molt bonic, els porta a descobrir la ciència amb les matemàtiques. I diuen, qui són els moderns? Qui són els moderns? Això ho diem després, eh? Qui són els moderns? Aquells que estan tan admirats pel món que per conèixer-ho utilitzen la ciència moderna, la ciència que utilitza les matemàtiques. Aquests són els moderns. Aquests són els moderns. Perquè els antics,
no,
t'ho acabo d'explicar...
No feien utilitzar les
matemàtiques. Sí, no. Els antics coneixien el món a través d'altres formes, no a través de les matemàtiques. I aquests són els que utilitzen les matemàtiques, aquests són els moderns. L'astronomia, la física, tot això apareix amb els moderns. Digues.
Entre aquestes edats, quan es va fer el primer telescopi?
Carai, noi. Home,
a l'edat moderna.
A l'edat moderna. Saps, mira, això qui desenvolupa molt el telescopi és això que es deia Galileu Galilei.
Sí, sí.
A l'inici de la moderna té molta importància les, com es diu, les lentes en català?
Les lents.
Són molt importants les lents, saps per què? Perquè volen contemplar el món tant de prop o a tanta distància que han de fer telescopis o microscopis. És igual, tu pots veure el món el més petit o el més gran gros. Estan molt preocupats de fer lents per veure com és exactament el món. I... Bé, què m'havies preguntat?
Quan es va fer el primer
mes? Segle
XVII.
Segle XVII. Això és l'època de Galileu Galilei.
El
1600? Sí, el 1600. No sabia dir exactament l'any, però el segle XVII.
Ah, el 1600.
Potser sí.
Tu
saps més que jo i tot. I fixa't, és el mateix això, eh? És aquesta preocupació per saber com és el món. I aquesta preocupació és moderna. És moderna. Abans, en els grecs i els romans els agradava molt. A mi també m'agrada això. Els agradava molt explicar el món a través d'històries, a través de mites. S'explicaven com són les coses a través d'actes, de fets, de déus. Els agrada explicar el món així. És bonic també. Compte, quan t'expliques quan expliques el món a través de contes, el món és molt bonic. El que passa que no és verdader. El que passa que no és verdader, però és molt bonic. I els grecs i els romans tenen explicacions del món que eren realment molt boniques. Ara, els moderns són aquells que diuen, això escolta, explicacions boniques, però nosaltres volem saber les coses de veritat. Digues.
Com te'n recordes de tanta cosa?
No ho sé. Saps què passa? Que quan t'agraden les coses, no et proposes memoritzar-les, surten, et van sortint. I hi ha una altra cosa, eh? M'encanta entendre com són les coses. M'apassiona, ja ho he dit diverses vegades. M'encanta entendre com són les coses. I quan busques entendre les coses perquè t'agrada, et memoritzes, sense proposar-t'ho, memoritzes.
T'agrada explicar.
Molt, també molt, sí. T'ho preguntes molt, eh? Digues.
Els monarques absoluts els hi podria ajudar algú? Com per exemple el govern
d'alguna ciutat.
Com, com, com?
Els monarques absoluts, com per exemple el monarca, deu això, els podrien ajudar a decidir alguna cosa.
I tant, home, s'ha sentit, doncs. I tant. És que és el que deia abans, que les paraules s'han d'entendre bé què volen dir, perquè si no t'emboliques. El monarca absolut és aquell que té l'última decisió. És aquell que quan s'ha de decidir una cosa, és qui acaba decidint. Però abans de decidir, consulta amb qui calgui. Tenien ministres i consultaven amb qui els hi donava la gana. L'únic que passava és que deien, però quan s'ha de decidir, quan ja s'ha de prendre la decisió,
l'únic... Ho decideix el monarca.
Exactament. Exactament. I hi ha una cosa interessant aquí, eh? Perquè el monarca absolut és el que pren la decisió, i aquest que pren la decisió és una persona que ha tingut una educació, una cultura molt acurada. En principi, aquell que pren l'última decisió després de consultar és el qui millor la pot prendre. Perquè ha estat educat per fer això. Pot tenir educat per prendre decisions. Ara, tu has de consultar. I es diu absolut perquè, es diu absolut perquè efectivament la decisió és d'ell. Només era pot prendre. Sí, d'absolutisme.
És com a dir que totes les cases es fan negres i ell... I ell dit negre, però després canvia de decisió i diu blanc i totes blanques.
Sí, però saps què té d'interessant això? Que el monarca absolut ha de prendre decisions en bé del poble. I en cert sentit està bé que sigui absolut, perquè les ha de prendre sense tenir en compte ningú en particular, sinó el conjunt del poble. Per això és absolut. Perquè les seves decisions no poden dependre del que diuen uns o diuen uns altres. Les ha de prendre en bé del poble, i d'aquí ve que sigui absolut. I per això hi té l'última decisió. Perquè ell ha estat preparat, ell ha estat educat per prendre decisions en bé del poble. Saps què diuen els monarques absoluts? Això és molt història.
Que havien estat
reis
absoluts. Sí. Deien que per poder mostrar, per poder dir que no depenien de ningú, deien que només depenien d'un, però que no era d'aquest món, era Déu. Eren monarques, en deien, per dret diví. I és clar, com que només depenien de Déu, vol dir que no depenien de ningú més que d'ell. I d'aquí el tema absurd, d'aquí el tema absurd. Què?
Que eren més poderosos a la de moderna Castella, França o el Regne Unit?
Ostres, mira, ràpid. El segle XVI, la més poderosa és Espanya de llarg, de llarg. Al segle XVI, els soldats espanyols feien por, eren els terços. Molts d'aquests terços eren soldats que anaven a peu, amb arcabús, amb sopetes curtes, molt grans. Els terços espanyols feien por, molts d'ells eren pastors. Una mica després del mes catòlics. Carles V de Barcelona, els terços serien ara com els soldats dels Estats Units, feien por. Allà anaven, guanyaven, perquè estaven molt preparats. I molts d'ells eren pastors que deien, mira, escolta, això de pastor de cabra és un rotllo, me'n vaig a l'exèrcit, lluito durant 10 anys, potser moro, però si no moro, tindré diners i viuré molt bé. I els terços eren això. El segle XVII-XVIII, mitjà del XVIII, la gran potència és França. Lluís XIV, ja ho t'he explicat. La França és la gran poderosa. A partir dels mitjans del segle XVIII i el segle XIX, saps quina és la gran poderosa?
El Regne Unit.
Perquè té una flota naval immensa i perquè fa un imperi dominant diferents punts, ja tenim el mapa, sobretot de l'Índia, diferents punts de l'Índia i del continent americà. I hi arriben molts productes d'arreu i es converteix en la primera potència mundial.
Va ser un dels primers que va utilitzar
la màquina de vapor?
Sí.
Sí,
doncs... a finals del segle XVIII.
Sí, perquè eren molt espavilats. Eren molt espavilats dels anglesos. Per poder fer un imperi com el que van fer ells, i Anglaterra no té gaire gent, no té gaire població, per fer un imperi com el van arribar a fer ells, que arribava a l'Amèrica i anava fins a l'Índia, havien de ser llestots aquesta gent.
Sí. Van ser els que van governar als Estats Units, no? Perquè per això s'ha de parlar anglès.
Eren tan gestors i eren tan aventurers que van arribar fins a Amèrica. I a Amèrica van fundar unes colònies. I després va passar aquestes colònies i van dir, saps què? Sí que som anglesos, perquè venim d'Anglaterra, però ens passa com els catalans, que ens agrada prendre decisions per nosaltres mateixos. I un bon dia, aquests anglesos que vivien a Amèrica, al segle XVIII, al 1783, fixa't, 1783, 70 anys després de la Guerra de Successió, 70 anys després de la Guerra de Successió, aquells anglesos que vivien a l'escola van dir, doncs ara ens hem fet guerres. Ara volem nosaltres decidir. I que les coses no es decideixin des d'Anglaterra. Les decidirem des d'Amèrica. I es van independitzar. Van fer el que haguessin pogut fer els catalans. Just el mateix. I ara serem nosaltres qui manarem Amèrica, no els anglesos. I d'aquí apareix els Estats Units.
La declaració d'independència.
Exactament, és això.
Els han traicionat.
Digues?
Els han traicionat.
Aquí.
Els anglesos. Els anglesos han
traicionat. Bueno, aquí es poden dir de dues maneres. Una, que els americans van traicionar els anglesos perquè se'n van separar. Això és el que ens avui és dur. I efectivament, això és molt interessant. Els anglesos van traicionar els catalans. Perquè és bé que quan va acabar la Guerra de Successió no es van preocupar gaire d'aquesta pressió del govern.
I no sé si van ajudar quan estaven a la guerra contra els... amb Felip V.
Al final no, tens tota la raó. Tens tota la raó. I fixa't una cosa, després d'acabar la guerra... Després d'acabar la guerra, alguns catalans van anar a Anglaterra a dir, escolti, que ens van dir que defensem el nostre govern i Felip V ha eliminat el govern. Què fan vostès? Però saps què passa? Que els anglesos no van intervenir en aquesta guerra per defensar els catalans. Van intervenir per defensar-se
a
ells mateixos. Això passa molt sovint en els conflictes o les guerres internacionals. Cada país defensa els seus interessos. Si ets un país petit ho has de saber això. Si ets un país petit ho has de saber. Que els teus amics en els conflictes internacionals no et defensen a tu, defensen els seus interessos. I que quan aquests interessos canviïn, pot ser que et deixin d'ajudar. Això ho has de saber. Mira, van tenir mala sort aquests catalans, van tenir mala sort. És que ho van fer expressament els anglesos, això. Això ho van fer expressament. Perquè així no tenien cap compromís. És que els anglesos són molt llestos,
I per què quan signaven, per exemple, si els catalans, els anglesos, havien signat els catalans que es defendien el seu govern, per què després, encara que hagi signat, no els farien cas i haurien...
No, aquí va passar el següent. La reina Anna, que és la reina d'Anglaterra, ho sabia. Que s'havien compromès a defensar els catalans, ho sabia. I Màxim que va fer va ser dir-li a Felip V, has de respectar els catalans. Però Felip V li va dir, sí, sí, reina Anna, vostè no es preocupi que els defensaré. I a la pràctica va fer el que va voler. I la reina Anna es va trobar que molta cosa per obligar Felip V a respectar els catalans no podia fer. I ho va deixar córrer, ho va deixar córrer. Els catalans de tant en tant hi tornaven, escolta, reina Anna, que no tens res de nosaltres. Però la reina Anna deia, mira, no puc fer res, perquè Felip V acaba fent el que vol.
Ho va intentar.
Ho va intentar. Ho va intentar. Però no massa, certament, no massa. I saps per què poques ganes? Perquè Anglaterra ja no l'interessava. Anglaterra ja no l'interessava. Al començament de la guerra sí, perquè no volien que França i Espanya anessin junts. Al principi de la guerra sí, però un cop passada la guerra, l'interès hi era un altre. I per tant, mira, catalans, ho sento.
Al principi tenia una mica que conquerissin el Regne Unit, però després ja no van tenir més por.
Podien tenir aquesta por, sí, noi, sí, podien tenir aquesta por. De fet, França al segle XIX va intentar conquerir Anglaterra. Tenien aquesta por, sí. I Espanya ho havia intentat uns anys abans, conquerir Anglaterra. Sí, vas bé, vas bé. Però un cop va passar aquest perill, els catalans ja no eren interessants, ja no ho eren. Digues.
Una pregunta, alguna de... per exemple, tens algun membre de la teva família que sigui historiador o historiadora?
Doncs sembla que no. No, no, no. Tinc cosins que són biòlegs, que han estudiat biologia, dos, i altres que s'han dedicat més aviat a estudiar altres coses, però història no.
Història no.
No, no ve de família perquè no...
No, perquè són biòlegs. Li explica les coses a ell i ells.
Màxim que allà. És que jo havia estudiat un poble que es diu Cabrera de Mar. Si es coneixeu Cabrera de Mar?
No, no.
És al Maresme, doncs. I Màxim que allà és que jo quan era petit sortia per la muntanya, m'anava a fer cabanes a la muntanya i córrer amunt avall, amarar-me i fotre tot el poble. I jo veia que a terra, molt sovint en aquesta muntanya, hi havia una muntanya i un castell al damunt, hi havia peces de ceràmica i pedres antigues. I això sí que m'agradava anar a la muntanya i excavar, fer com Indiana Jones. Va, trobar tresors, peces de ceràmica, i les anava recollint. I fixa't com són les coses, eh? Sí, senyor. Una mica d'esperit. Oh, per si estudiadors tenien esperit d'aventura, eh? Que has endinsat la història. Volia aprendre, eh? Has tenir esperit d'aventurer. Detectiu i esperit d'aventurer. Doncs un bon dia em va passar quan ja era més gran, que vaig donar a Cabrera perquè em feia gràcia veure on jo havia passat la meva infància, i em vaig adonar que el lloc on jo anava a recollir aquestes peces de ceràmica, els meus petits tresors, que els amagava, es posava allà a la meva habitació, no? Doncs s'hi havia descobert un dels poblats ibèrics més importants de Catalunya. És a dir, que jo era petit i més o menys ja estava investigant sobre un poblat que van descobrir els arqueòlegs després. I ara es pot anar a visitar aquest poblat ibèric, és molt gran.
Vas descobrir algú
tu sol? No, jo no ho sabia que era un poblat ibèric, jo anava a recollir les peces.
No, però recollir les peces abans que els arqueòlegs.
Sí, això és que els arqueòlegs, això sí que és veritat, noi.
Ja ets hi vas dir.
I saps què passa? Saps què passa? Que a mi el món m'agrada molt. Sóc com els renaixentistes, m'agrada molt conèixer el món. I tot i que tu potser que és molt bonic, molt bonic. Però també m'agrada molt saber com vivien els homes abans, en el passat. També m'agrada molt això. I suposo que ve d'aquí el meu interès per la història, per saber com vivien els homes en el passat. De fet, segur que us estic dient que en el fons m'agrada molt el món. El món el pots veure... I me l'estimo i tant. Sí, senyor. De fet, el món és el que m'ha fet viure, per tant, m'he d'estimar el món perquè és el que m'ha donat lloc, no? Que m'ha fet néixer el món, en general. Doncs el món te'l pots mirar de dues maneres. Un, tal com és quan tu ets viu, és una manera de mirar-te el món tal com és quan tu vius, i l'altra, tal com va ser en el passat. El món te'l pots mirar en el present i en el passat. Però sempre és el mateix del món. Quan fas història, què et preocupa? El món. El món com va ser en el passat. Quan estudies geografia, per exemple, o estudies física o química o qualsevol cosa, estudies el món en el present. Però sempre el tema és el món. Ens faltaria estudiar el món en el futur, però això no és perquè encara no hi és, no? Però què és això? T'agrada molt la història, tu veig, sí, ja ho veig, ja.
A quants anys vas decidir que volies ser historiador?
Això ja és una pregunta
íntima. Unes quantes han estat íntimes, ja no ve d'aquí.
No, no,
no, mira, ho vaig decidir quan tenia 18-19 anys.
Què tal?
Que bé, bueno, és quan fas el batxillerat, abans d'entrar a la universitat. Ho vaig dir llavors. Tampoc ho tenia massa clar. Jo el que volia estudiar era alguna cosa que em permetés entendre el món. I em semblava que la història podia ser una bona cosa. I així ho ha estat, així ho ha estat. Sí. De quina assignatura?
Història. De socials.
Socials i història, sí, esclar. Digues.
Ens recomanes ser historiadors?
Home, i tant. I tant. Mira, seria molt estrany que siguin jo historiador no recomanés ser historiadors. Podria dir que alguna cosa gran em passa. Podria ser una egoista, podria dir no us dediqueu a això perquè m'agrada tant que només vull ser jo el que ho faci. No, si t'agrada tant de debò una cosa que tu fas, has de voler que els altres també ho facin. Clar que sí. El que passa que, la història no és per fer-se rics, eh? Això sí, la història no és per fer-se rics. Per fer-se rics n'hi ha altres coses que te n'hi fan. Ara, potser no són tan apassionants com la història.
Álvaro,
què?
Almenys mires i aixeques la
que t'agrada viatjar.
Sí, molt. I quan viatjo, em converteixo en un autèntic xafarder. Saps per què?
Perquè vas preguntar.
Sí, senyor. I per què pregunto?
Per saber.
Per
saber. Per saber. Sí, sí.
I a quins països has anat?
Bueno, uns quants, tampoc tants, perquè per viatjar has de tenir molts diners i jo no en tinc gaires, però alguns he anat. I quan hi vaig m'agrada molt parlar amb la gent i que m'expliquin coses, que m'expliquin com viuen i com vesteixen i què fan i què deixen de fer, perquè així s'aprens. Hi ha uns estudis que es dediquen a això, a fer de xafarders. Jo això ho explico una mica.
Periodista.
Aquests també.
Premsa rosa.
Els antropòlegs. Els antropòlegs són aquí que van a llibreta, se'n van als pobles i pregunten, només fan que preguntar. Són pesadets, escolta, això em poten preguntar. Però els antropòlegs fan això, es dediquen a preguntar molt per saber com viuen els altres, perquè sabent com viuen els altres, això t'ajuda a saber com has de viure. Saber com viuen els altres t'ajuda a saber com has de viure, tu també. Mira, va bé.
Bueno, no em sembla que...
No, no, no.
Jo he quedat encantat, eh? Ho he passat molt bé.
Tornaràs.
Però mal, un mes curat.